L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
I amb la psicòloga Júlia Pascual, avui parlant de persones histriòniques. Júlia, benvinguda. Ben retrobada.
Gràcies.
Gràcies per tornar a casa. Les persones histriòniques existeixen, Júlia?
I tant que existeixen. El que passa que abans li dèiem personalitats histèriques, però era molt referent a la dona, no? I a la dona i a l'úter. Ara es diu histriònica, es va canviar de nom, i engloba tant, és un problema que podria ser un problema, però en principi és un estil de personalitat que és funcional, que molta gent té alguna característica histriònica i pot ser tant a homes com a dones.
Val, o sigui, en primer lloc, per tant, no ens hem d'alarmar si ens considerem o si considerem algú del nostre entorn amb un tret histriònic.
Exacte, a més
val,
són l'alegria.
No són l'alegria.
Són l'alegria, sí, jo sempre dic les almes de la festa, les forces de la naturalesa, és a dir, són gent desinhibida, alegre, exuberant a vegades, no, la forma de vestir. Són, bueno, sempre tenir aquestes personalitats donen una energia molt positiva.
Val. Sí, això està molt bé saber-ho, és perquè no, bo, això vol dir que ja d'entrada no estem parlant en negatiu d'aquestes persones.
Eh? No, exacte, si són funcionals, l'histrionisme positiu, te'n dones compte perquè et rius ja. Ve la persona ja a la feina amb característiques histriòniques i ja et rius, no? I ja et veus que o s'ha pentinat diferent o ve amb uns colors diferents. És a dir, te'n dones compte ràpidament o la manera de vestir, de caminar.
Tu de seguida ja els deus de conèixer. O sigui, des del minut zero a la consulta ho deus saber, no?
Sí, la manera d'expressar-se, de vestir-se, com gesticulen, és a dir, són personalitats això, desinhibides i teatrals, dramàtiques moltes vegades i això, ens els trobem tant amb homes com amb dones.
Tu que ets autora de Los Narcisistas i tu que hem presentat en aquest programa, té alguna cosa a veure amb el narcisisme? Aquest, l'histrionisme?
Sí, el narcisisme, l'histrionisme, el trastorn límit de personalitat i el trastorn psicopàtic, que ara es diu antisocial, en el manual diagnòstic psiquiàtric el posem en el clúster B i comparteixen un munt de característiques. Per exemple, són persones que principalment són impulsives, no regulen massa bé les emocions i comparteixen moltes característiques. Són inestables emocionalment i, per tant, sí, comparteixen moltes, però són molt diferents. En el llibre meu, de Los Narcisistas i tu, explicava un estil que era les persones narcisistes histriòniques, que són aquelles persones que necessiten tenir el poder i el domini sobre les altres i utilitzen, són especialistes en la seducció i en hechizar a les persones per aconseguir lo que quieren. En canvi, ara m'agradaria parlar-te de les persones histriòniques sense el narcisisme inclòs. I clar, ja és molt diferent, perquè són persones que viuen per estar al servei dels altres, perquè la seva necessitat vital és agradar als demés i ser estimades. I el que volen, si a vegades sí, sedueixen. Jo sempre als homes els dic que són encantadores de serpientes i a les dones histriòniques els dic que són com sirenes i que fan aquest cant de sirenes, però principalment la persona histriònica ho fa per ser estimada, per ser valorada, per ser reconeguda. En canvi, el narcisista ho fa per obtenir el poder i el domini sobre l'altre.
Canvia molt, eh? Canvia molt.
Ho sentiu, la diferència? Ho la sents?
Totalment, eh? Clar, per tant, quan veiem una persona histriònica, d'entrada, o sigui, segons com ens pot despertar també estima i compassió, eh?
Exacte. En un principi pots pensar que és ego, no? Perquè cuiden molt la seva estètica, poden anar molt maquillats, si són homes, doncs molt perfumats i molt tonejats també amb el pentinat. Però després veus que tot el rato estan al servei de t'agrado, estan a disposició de la necessitat de que els validem.
Per tant, aquest tret de personalitat pot ser molt útil amb actors i amb actrius. O amb gent que hagi de treballar de cara al públic.
Bé, exacte. No vol dir que totes les persones que treballen cara al públic o bé que són actrius
siguin
histriòniques, però sí que és fonamental que per tenir èxit tenen que treballar aquest estil de personalitat. Jo sempre explico que hi ha una diferència entre tenir un estil de personalitat a tenir una neurosi de la personalitat acabar tenint un trastorn de personalitat. És a dir, jo sempre explico que és com si una goma es va posant rígida, i el trastorn de personalitat és que la persona té un cap que és com una pedra. És molt difícil de que s'adapti a la realitat.
I és progressiu, és a dir, es passa del 0 al 100 en aquest sentit? O sigui, és a dir, que cal un procés per començar tenint un estil de personalitat histriònic i acabar amb un trastorn?
Doncs hem de tenir compte, hem d'anar amb compte, perquè, per exemple, una actriu que veu que ser desinhibida, extrovertida, fer com si és extrovertida, crida l'atenció i tal, aconsegueix un càsting, aconsegueix ser vista, fa tot de maniobres per ser vista per aquell director, sí, clar, això té reforços positius, entrenarà a aquesta màscara.
I
la màscara de l'histrionisme.
Pot acabar sent un trastorn.
I exacte, i com la pel·lícula del Jim Carrey, te'n recordes, Gaspar, de la màscara?
Sí.
Que es posava la màscara i tot era felicitat, alegria i tal, i era camaleònic, i en qualsevol situació es posava la màscara i era el rei de la festa. Doncs si treballes a l'estil histriònic i sempre tens reforços positius, el problema pot ser que aquesta màscara s'enganxi massa a la cara, i per tant el personatge que t'has creat per ser valorat i reconegut i estimat i sentir-te especial, s'acabi enganxant a la cara. Per tant, el personatge es menja la persona.
Avui a l'Ofici de Viure, persones histriòniques. La soprano Maria Callas, com d'altres artistes que han passat a la història per destacar àmpliament en el seu camp, va tenir una infantesa desgraciada i això li va marcar la vida. La salvaven la música i l'admiració, encara que ella digués que la bellesa és als ulls de qui la contempla. El cas és que ella voltava els escenaris de tot el món i necessitava el públic i els aplaudiments. Deia que l'escenari era el seu refugi, on puc ser jo mateixa sense pors i limitacions. No sabem ben bé com era la seva vida a casa, però sí que es va sentir traïda i que va arribar a un punt que per sobreviure va recórrer a l'alcohol i a les substàncies addictives que li van fer malbé la veu i, esclar, el sentit de viure per ella. Els ha passat el mateix a grans artistes que han necessitat l'admiració del públic, com Elvis Presley o Whitney Houston, i no acabaríem mai d'esmentar-ne entre els famosos que hem vist o hem conegut. Tanmateix, aquestes persones, escriu la psicòloga Beatriz Pinyas, tenen unes característiques que no són per força disfuncionals en totes elles, ni en tots els contextos. Algunes d'aquestes característiques fins i tot poden ser adaptatives i molt funcionals per les persones en un determinat àmbit. Pensem ara en una persona que es dedica al món del cinema o la televisió, sempre envoltada de càmeres i d'expectació. En aquest context, sentir comoditat amb la mirada dels espectadors, saber gestionar els recursos i habilitats personals per atraure l'atenció i l'interès és molt favorable.
Sigmund Freud. Ens podem defensar dels atacs, però davant dels elogis ens trobem indefensos.
Hola, sóc Tomàs Navarro i he vingut a parlar-vos del trastorn histriònic de personalitat. L'eix central d'aquest trastorn és una insaciable necessitat d'afecte i d'atenció. I per aconseguir-la, doncs, tenen diverses estratègies, especialment la manipulació, un component teatral molt gran, de sobreactuació i de xantatge emocional. Les persones afectades per aquest trastorn tenen una hipersensibilitat i una suspicàcia que fan que es considerin el centre d'atenció o que tot passa per algun motiu relacionat amb ells. Això fa que siguin molt inestables i que visquin amb molta angoixa quan ells perceben que no són el centre d'atenció o que hi ha alguna indirecta o algun comentari, doncs, que va dirigit cap amb ells. no modulen l'expressió de les seves emocions, aquesta inestabilitat, i aquest component de subjectivitat total o d'egocentrisme fa que tinguin un dia a dia molt complicat i unes relacions socials molt complicades. Tan aviat són íntims amics teus com tan aviat no et parlen ni volen saber res de tu. A més, hi ha una correlació força elevada entre agressions sexuals i trastorns histriònics de personalitat. Per què? Doncs perquè sovint emeten senyals equívoques, sovint demostren o fan servir recursos molt sexualitzats per captar aquesta atenció, molt de seducció, i hi ha gent que no ho entén i doncs, pot provocar aquestes situacions d'agressió sexual o d'actes en contra de la pròpia voluntat. Diguéssim que és un trastorn amb canvis molt bruscos per aquesta hipersensibilitat, amb un component molt distorsionat de la realitat i amb una facilitat molt gran per resultar ferits a les relacions socials, ja que no tenen eines per relacionar-se d'una manera sana. Només comenta per acabar que hi ha trastorns com que desperten més empatia, no? O més simpatia en la gent. Doncs una persona deprimida desperta més empatia. En canvi, un trastorn histriònic de personalitat, tot just el contrari. És un trastorn que resulta molt antipàtic i que la gent ho viu molt malament. Però no hem d'oblidar que és un trastorn, que és una malaltia, que no és una actitud que es tria i que no és quelcom voluntari. Potser si fem l'esforç de veure-ho així ens serà més fàcil empatitzar amb una persona amb un trastorn d'una personalitat i ajudar-lo que busqui ajuda o poder-li potenciar, poder-li facilitar que busqui ajuda per poder millorar la seva qualitat de vida.
Ara amb Tomàs Navarro ja hem fet un salt i hem parlat, ens ha parlat del trastorn. Hem començat parlant de les persones histriòniques com un estil, com un tret de personalitat, i ara ja som en el trastorn. I el to, ja com el mateix que utilitzava en Tomàs, ja és més greu.
I tant. Són persones condemnades moltes vegades per aquesta necessitat vital d'agradar als altres. I llavors el que passa és que com que tenen aquest impuls vital d'agradar, s'especialitzen en cridar l'atenció i en complaure els altres, que després, si a casa especifiquem què vol dir cridar l'atenció, com ho fan i com fan això d'intentar complaure, l'art de plaer, agradar als altres. Ja s'especialitzen en això. Però què passa? Quan hi ha un trastorn de personalitat histriònic, quan aconsegueixen agradar l'altre, reprimeixen, inhibeixen o rebutgen el plaer.
Com s'explica això?
Sí. És a dir, si la persona histriònica et sedueix perquè és artista en la seducció, en la suggestió, i aconsegueix, per exemple, enamorar el noi que volia, un cop el té, ja no li interessa. O bé, tindrà relacions sexuals, per exemple, però no seran com havia imaginat, o fins i tot no tindrà orgasmes. Reprimirà el plaer. És a dir, viuen amb una ambivalència. Tenen el desig, però el trastorn el que passa és que desitgen, van cap al desig, però després es frustren, o bé perquè no l'aconsegueixen, o quan l'aconsegueixen són com castradores del plaer. No són suficient, l'inhibeixen. I clar, això genera molta frustració. Però clar, com que tenen el desig d'agradar l'altre i complaure l'altre, la frustració és ràbia. I llavors elles estan entrenades a no treure la ràbia, perquè saben que l'emoció de la ràbia no serveix de res. Serveix per allunyar les persones, no com l'histriònic, que te la treuen a tope, o la soberbia, que se'ls nota. En l'histrionisme no se li nota la ràbia, se la mengen per complaure.
No com el narcisista, volies dir.
Exacte, no com el narcisista que sí. a la que té la ràbia et suelta una soberbia o algú pedant i et deixa...
I en canvi l'histriònic no.
No, s'ho menja. La personalitat histriònica es menja la ràbia per ser agradable amb tu i que li agradis. I per tant, tenim dos formes, llavors, o es mengen totalment la ràbia, hi ha histèriques, histriòniques i homes i dones que em diuen, jo és que no sento aquesta emoció, jo no la tinc, i a més, per què? Si allunya i és violenta, no la vull sentir, però és una emoció bàsica. Clar. Per tant, al menjar-se-la surt a través del cos, a través de temes somàtics.
Sí, pot haver malalties també, no?
Malalties físiques, qualsevol malaltia física somatitza per allà, o dolors de cap i tal. I l'altre tipus de personalitats histriòniques és, se la mengen al moment que passen tot, però després quan arriben a casa amb les persones de confiança, que pot ser amb els seus marits, les dones o amb els seus fills, els utilitzen de sacs de boxeig. I per tant allà treuen tota aquella ràbia que han acumulat durant el dia complaents amb els altres i agradant als altres. Llavors, en el moment que en aquestes personalitats se'ls descontrola la ràbia, al cap de res tenen sentiments de culpa. La personalitat histriònica ho podem veure perquè tenen sentiments de culpa, a diferència de les personalitats psicopàtiques o narcisistes, que no tenen remordiments ni sentiments de culpa. I el que fa és que aquest sentiment de culpa li retroalimenta el circuit, el cercle viciós, és a dir, em sento culpable, tinc que agradar als altres de nou i tinc que de nou estar al servei i ajudar. I de nou tornen a fer el mateix error. S'especialitzen en agradar als altres, a cridar l'atenció, i de nou, si ho obtenen, ho reprimeixen o ho inhibeixen, es frustren moltes vegades de desitjar, perquè per mi és molt important que sapigueu que en el moment que hi ha un desig, tu pots veure el desig com un motor de vida i dir, gràcies a que desitjo això tinc la motivació per arribar a aquest objectiu, però a la vegada moltes persones, Gaspar, has de saber que tenir desitjos i somnis els hi connecta amb la carència, amb la falta. Fa la paradoxa.
Això no ho he acabat d'entendre, o sigui...
És l'ambivalència de l'histrionisme. No l'entens? Això vol dir que no el tens massa, aquest estil.
No. Aquest aspecte en concret, és a dir, que el fet de tenir desitjos els connecti amb la sensació de mancança.
Val. A veure si t'ho puc explicar. Desitjo que el meu marit m'inviti en un sopar en un restaurant d'estrella Michelin i sentir-me una princesa ja allà. I ho desitjo amb moltes forces. En el moment que ho desitgen, ràpidament se'ls connecta perquè no ho tinc. I ràpidament se li pot contactar. I en canvi, la meva amiga sí, no para el seu marit de portar-la. I li connecta amb la falta, la carència, i moltes vegades amb l'enveja i la comparació amb les demés, que li genera aquesta frustració. I el problema que veiem amb les personalitats histriòniques és que viuen amb una angoixa vital, és a dir, les emocions bàsiques que els hi porten problema és la por en el rebuig dels demés, perquè viuen amb la necessitat vital d'agradar, però a la vegada amb la ràbia, amb la frustració ràpida.
I aquí obrim tot un altre ventall, que és el de les xarxes socials, amb aquest desig d'agradar. Recordo que amb la Júlia Pasqual vam fer un L'Ofici de Viure a TV3, que es deia Narcisisme i xarxes socials, que podeu recuperar a internet, si voleu, en què, que per cert, començaves ballant molt bé, encara fas dansa, oi?
I tant, és el meu motor. També.
No sé si serà un tret relacionat amb el tema que estem tocant avui, no? El fet de també en aquell moment tu t'estàs exhibint d'alguna manera, eh?
En aquell programa En aquell programa era un tret histriònic que vaig treure cridar l'atenció i fer de ganxo en el teu programa, sí. A més amb el signe d'allò, però és molt important perquè, és que és molt interessant perquè això em connecta amb una píldora de solució. És a dir, una de les coses que els prescrivim és que en vez d'estar tan centrades a buscar el reconeixement i agradar als demés, aconsegueixin trencar aquesta dependència i comencin a agradar-se a si mateixes, l'autocuidado i el plaer d'estar amb si mateixes. I una de les prescripcions podria ser de la que balla solament per histrionisme, per ser aplaudida, de començar a fer reptes de ballar sense que ningú et vegi. Clar. O prescriure't, als homes els diria, doncs fes-te un repte, per exemple, d'una marató on tal, sense dir-ho als teus amics ni a les xarxes socials, sinó per tu mateix.
Clar.
Això són píldores per flexibilitzar aquesta personalitat.
Des de la teràpia breu estratègica, seria.
Exacte.
No, anava a dir perquè, efectivament, no, en relació a les xarxes socials, aquest desig d'agradar, potser hi ha persones que no se senten identificades amb el tret narcisista i diuen, no, jo utilitzo les xarxes socials però no em considero narcisista, però potser sí que són histriòniques.
Totalment. Jo penso que tenim principalment histrionisme a les xarxes socials. Va. Estan donant i regalant contingut pels aplaudiments.
I aplaudiments.
Pels aplaudiments.
Clar.
Sol existeixen si són vistes.
Clar.
Imagina't. I llavors el fet és que poden caure amb la paradoxa de que el meu mestre, el Giorgio Nardone, el fundador de la teràpia breu estratègica, no, diu sempre, los aplausos no se roguen. Los aplausos se obtienen. Llavors, moltes vegades a les xarxes socials veiem aquesta fan de publicar tant, que moltes vegades crea aversió en vez de que agradi.
Clar, i després hi ha tota la frustració conseqüent, no?, quan no s'aconsegueixen aquests aplaudiments, no?, que tu també la deves veure a la consulta.
Exacte, però la personalitat histriònica, en vez de canalitzar aquesta ràbia, se la mengen. O la reprimeixen, la inhibeixen, i aquí està el problema. Llavors surt a través del cos en patologies físiques, o bé al final aquest excés de control de la ràbia el que fa és com un motlle, no? Un muelle. Lo apreten, però quan lo dejen d'apretar, salta de forma descontrolada i poden ser molt violentes i violents.
Tu suposo que aquí dones també eines per gestionar bé aquesta ira, per marcar límits, per expressar les coses de manera assertiva en els moments en què s'ha d'expressar, no?
Exacte. Aquí estàs ja donant una píldora de solució que donaríem a psicoteràpia. Depenent de la persona que tenim davant, hem de donar una eina per canalitzar la ràbia. Depenent de qui tenim, li donarem, per exemple, una tècnica que es diu la cartes de la ràbia, altres es diu el púlpito, li diem el púlpit, altres podem prescriure-li exercici físic, és a dir, depenent de qui tenim, la farem connectar amb aquesta ira. Però la personalitat, per exemple, una que me'n recordo d'un cas, et diuen, però és que jo no la sento, i per què me la vols provocar, Júlia? No porta res, però té fibromiàlgia i fatiga crònica.
O sigui, tu fas una associació entre una cosa i l'altra.
Bueno, això no vull fer cap generalització, però el cos parla a vegades la veu callada. Llavors li hem d'explicar que aquesta emoció sí que l'està sentint el cos, però potser el lòbul frontal de la consciència no el localitza. No la, d'allò, i hem de fer connectar el cos i ment perquè tornin a estar en sintonia i en equilibri. I sí que és interessant com migranyes, patologies autoimmunes i tal, un treball quan detectem, no vol dir que aquestes coses, vol dir que tot, igual que les actrius i actors,
no
es pot generalitzar, no? Però és molt interessant que si ens està escoltant algú i veu que és veritat, jo no sento la ràbia o no la trobo, me l'he menjat perquè m'allunya de les persones i fins i tot em fa por, hi ha gent que té fòbia a la ira, no? Doncs compte que potser estàs caient a la psicotrampa de l'histrionisme.
Clar, també pot ser que ens escolti algú que, com si diguéssim, ho pateixi perquè sigui la parella d'una persona histriònica, no? I que se senti identificada escoltant tots aquests trets de personalitat.
Aquestes parelles les poden detectar perquè mai res és suficient. Mai les pots, els pots tenir contents, mai és suficient. I sembla que sempre ha desitjat això el dia que arriba, o està malalta, o no ho valora, i aquesta dinàmica ambivalent de les personalitats histriòniques fa que les parelles es desquicien, no? Perquè, i també pot portar a relacions de parella molt tòxiques, perquè arribes a un punt d'impotència com a parella, tenint personalitats així molt fortes.
I això que hem començat de manera molt bonica.
Simpàtica.
Sí. Tornant al començament, diu la Júlia que la persona histriònica és molt hàbil utilitzant la seva aparença i el seu encant per embruixar els que l'envolten. Té una gran facilitat de canviar les emocions com si fossin disfresses. Tal com ens deien començar, són les estrelles de l'escenari de la seva vida, viuen en una teatralitat constant, en un drama, buscant afecte i emoció contínuament. Són persones que necessiten ser estimades i ser el centre d'atenció, i no pas per dominar ningú, sinó perquè els cal per viure. Són estrelles de l'escenari de la vida, i la vida no és, i si la vida no és possible, sí en la imaginació.
Dita popular. Digue'm de què presumeixes i et diré què et falta.
I en les persones amb trastorn de personalitat histriònica viuen una vida de muntanyes russes. Què vol dir viure una vida de muntanyes russes en aquest context? I quina diferència o semblança, si n'hi ha, hi hauria amb el trastorn límit de personalitat?
Molt bé. Preguntes tècniques avui, m'agraden. Fixa't, les muntanyes russes es vol dir que passen de tenir aquesta fantasia i aquest desig, perquè les personalitats histriòniques viuen en aquest desig i són fantasegen moltíssim. Jo sempre ara tinc una pacient que li dic que a sobre és guionista, no? Deixa de fer guions de la teva vida i solament senta't a fer els guions de la sèrie que t'han demanat, no? Llavors, ella, a la que veu, ara que està soltera, a la que veu algun que li agrada, ràpidament es fa el guió i fa aquesta emoció, no? Però clar, es genera tant en la imaginació que després, quan veu que la vida real després no quadren les coses, ràpidament ve la frustració. Passa del desig a l'enfadament de la frustració. I quan porten moltes coses frustrades, la personalitat histriònica després es posa trista. I aquí és quan tenim trastorns de depressió major amb personalitats histriòniques que són molt difícils de solucionar. Molt.
I et preguntava també si hi ha alguna relació amb el trastorn límit de personalitat.
I tant. Tenen molt en comú, val? Els dos personalitats criden molt l'atenció, són inestables emocionalment, presenten crisis d'agressivitat, que després m'agradaria parlar-te d'això, se senten buides interiorment, però les pots diferenciar perquè les histriòniques són teatre, són molt més ambivalents i sobretot, doncs, principalment tenen aquesta emocionalitat ràpidament per agradar, mentre que la personalitat límit no té aquesta teatralitat i aquesta desinhibició.
D'aquestes crisis
d'agressivitat,
sí, què vol dir,
que presenten tant la personalitat límit com l'histriònica, és fonamental que sapigueu que aquestes problemàtiques venen moltes vegades presentant crisis d'ansietat. Vale? I et venen, he patit una crisi d'ansietat i un atac de pànic. Nosaltres, des de la teràpia breu estratègica, ok, comencem a aplicar instruments per solucionar els atacs de pànic, que principalment és una por excedida que entra en pànic, però al veure que no solventa a través d'aquest protocol, ens trobem que el problema no és la por, que és la ira. I dius, Júlia, i perquè no ho sapigueu abans en el diàleg estratègic, això que sou tan expertes? O no, home, perquè la persona histriònica és experta en reprimir la ira i no dir-te-la, perquè no agrada, sap que provocaria rebuig i que la jutjaries. I per tant, sol ho podem fer a través d'anar operant com a terapeutes i veure que el protocol d'atacs de pànic no serveix. Llavors, sutilment, ja podem parlar de tu t'enfades alguna vegada? I et trobes el de per què? Per què em dius això? Llavors veus com es va amagant la ràbia, perquè també com a terapeutes ens volen agradar.
O sigui, tu, ara generalitzant, sortint una mica de l'histrionisme, tu quan et trobes amb algú que no s'enfada i que diu jo mai no m'enfado, la psicòloga ja comença a estar en alerta, no?
Exacte.
Ja t'alarmes una mica, no?
Dic, és impossible que no ens enfadem,
és impossible,
no?
Sí.
Llavors, alerta, i com pot ser això? Llavors, ja sabem que llavors l'enfadament es pot ser que ha passat amb històries com, no sabem, no?, si la Marilyn Monroe, per exemple, era histriònica, però hi ha cantants, doncs, que sembla que sí que tenien, per exemple, aquesta personalitat i han mort per sobredosis, no? Per tant, moltes vegades el que fan és calmar i reprimir la ràbia, la ira, doncs a través de drogues. Altres s'anestesien de diferent forma, no solament amb drogues, sinó construint, per exemple, un trastorn de conducta alimentària, com és l'anorèxia, deixant de menjar per anestesiar-se i no sentir res. I per tant, també pot haver-hi aquesta addicció a la cirurgia estètica, que ara és molt més fàcil detectar l'histrionisme,
sí,
de nom a les dones,
sí,
perquè s'enganxen ràpidament a aquestes pràctiques, sí.
Llavors, pot ser, tu expliques en el teu llibre Los narcistes i tu, que a la persona es reuneixin les dues característiques de personalitat, el narcisisme i l'histrionisme. Llavors dius, la persona es considera la més atractiva amb necessitat de mostrar-se perfecta i ser percebuda com a tal.
Sí, sí. És que les persones som com... Imagina't que som com un arc de Sant Martí. Si som sanes, tenim un arc de Sant Martí. Anem canviant de colors. Llavors, aquests colors són les emocions o els estils de personalitat. Si tens diferents estils de personalitat que els vas activant, estàs en aquest arc de Sant Martí saludable. El fet és que si actives el color vermell, que jo el tinc relacionat més amb el narcisisme, se m'activa, però vermell, no? Funcional, empoderament, tal i qual, però compte, no? També és una red flag, no?, que diuen. Doncs si sol veus en una persona el vermell, potser ja això s'està fent disfuncional cap a trastorn de personalitat. A mi, el psicopàtic em connecta amb el negre. No sé quin ens connectaria amb l'histrionisme. Jo ho tinc clar, quin color em connecta a tu.
No, la veritat és que ara veig aquí, veig molt de groc al nostre estudi, no ho sé, no sé si... la veritat és que, home, per exemple, també tenim gris, la moqueta, no, el gris segur que no.
L'obsessiu,
no?
El gris jo el veig molt obsessiu,
no? I el blau cel tampoc, no? Serien aquests colors.
Bueno, el fet és la idea de que el problema està en que s'hi repeteixes sempre la mateixa forma de percebre, sentir i actuar front a la realitat en els diferents àmbits. Si tu com a periodista o actriu aquí treus l'estil histriònic, estupendo, però si com a mare, com a parella, després com a família també el tens, aquí tindrem un problema.
Altres aspectes que ens ajuden a aclarir-nos sobre les persones histriòniques, dius que no són manipuladores, que són elles les manipulades principalment i les suggestionables.
Fixa't, això ho vaig dir així a les xarxes socials per explicar una mica la diferència amb el narcisisme, no? I amb la psicopatia. El narcisista i el psicòpata des del primer moment t'estan manipulant per tenir el domini sobre teu. La personalitat histriònica principalment està en voler-te agradar i principalment connectarà amb tu també estant cap enfora, però la subtilitat és que com que està cap enfora i et vol agradar, si tu ets en personalitat narcisista i psicopàtica, són car fresca per aquests depredadors. I per tant, principalment per això vaig dir, són suggestionables i manipulables, però com ha dit el Tomàs Navarro, elles també són artistes de la suggestió i de la manipulació, doncs per existir necessiten l'atenció. Si no l'han rebut per accions positives i constructives en el seu dia a dia, no t'oblidis i l'acabaran obtenint el negatiu.
Com podem ajudar aquestes persones, dius, Júlia, identificar-la, tenir-hi cura, li hem de donar un recorregut pensant que són molt sensibles i les hem de protegir dels depredadors narcisistes?
Sí, sí. Com ho podem fer, això? Doncs en aquest split d'agradar tant als demés es fan especialistes en no saber dir que no. I dir que sí, que sí, que sí. Imagina't, és el que ha apuntat el Tomàs Navarro. Si a sobre, imagina't si és una dona seductora, tal i qual, que a sobre no sap dir que no, es posa en perill total d'abusadors sexuals, de violència sexual, terrorífic, no? I llavors els hem d'ensenyar assertivament a saber que dir que no, a posar límits, però per això ha de connectar amb l'emoció de la ira. I aquí tenim el problema.
I tu has vist casos de persones que no connectaven amb l'emoció de la ira que han aconseguit connectar-hi?
I tant, sí. I tant. Llavors, el fet és que des de la teràpia breu estratègica, quan ve una personalitat histriònica és perquè està fotuda en un bon lío. Principalment és en problemes de parella, val? També tenim que ja tenen un trastorn d'ansietat, que diuen o crisi d'ansietat o angoixa contínua, perquè viuen amb aquesta angoixa de... Expliquen molt bé, diu, no me siento feliz, no me siento bien, però no sé muy bien de què. Per què? Perquè tenen molt poc insight, molt poca capacitat d'introspecció cap a elles, sempre estan cap enfora. I per tant no saben ben bé per què no, la vida no els hi complau, no? Llavors venen per problemes de parella, aquesta angoixa contínua és la cosa principal. Llavors des de la teràpia estratègica primer els hi resolem això i després podem anar, com que ja tenim la satisfacció d'haver aconseguit un objectiu, de poder dir-los, escolta, què tal si t'has donat compte d'això i això, i comencem a entrar en el tema de personalitat. És fonamental que sapigueu que actuem des del present, pragmàtics, amb aquestes píldores que hem dit, no? Per exemple, que sàpiguen donar plaer a si mateixes i deixar de voler complaure tant els demés i canalitzar la ràbia. D'acord, això sembla molt fàcil, però no és tan fàcil, Gaspar? Però un cop hem aconseguit fer aquest treball present, El que he vist en la meva experiència com a psicoterapeuta clínica és que per acabar de polir, perquè jo sempre t'estic dient, Gaspar, això no és per sempre, el canvi és possible. Podem canviar de color. M'estic trobant que Charcot, Freud, que són els primers que van parlar de la histèria, i saps quina tècnica utilitzaven? La hipnosis. I per tant, un cop els solvento el problema que em porten a consulta, que no ho tenen relacionat amb l'histrionisme, després aconsegueixo anar amb l'histrionisme des del present, canviant coses de la vida. Després els porto suggestivament a la hipnosis, que no té per què ser una teràpia llarga, sinó és teràpia breu també, per identificar aquell moment on la persona histriònica ha sentit una sequia, et diré. Què vol dir una sequia? Una falta. Una falta de reconeixement, d'estimació, de... ha sentit l'abandó. Hi ha diferent, però hi ha una sequedat. I a través de la hipnosi són capaços de reconèixer i sanejar això. Dius, ah, són traumes. No té per què haver... A vegades hi ha traumes, eh? Hi ha trastorns d'estrès posttraumàtic que es veuen. Però a vegades no són traumes. Són temes de la persona ha percebut allà una mancança, una sequedat. I a les tasses seques estan buscant aigua per fora. Com si...
Sí, és bonica la imatge, eh? I molt gràfica.
Jo intento donar-vos aquestes imatges perquè ho entengueu de la millor manera.
S'entén perfectament. No, realment has aportat molta informació en aquest programa sobre les persones histriòniques. I t'agraeixo també tot el treball que has fet previ, juntament amb la Blanca Busquets, per preparar aquest programa i oferir informació amb rigor, que esperem que pugui ser útil tant per les persones que se sentin identificades i decideixin anar a teràpia, o les persones que ho vegin en la parella o en algú del seu voltant.
A mi m'agradaria dir-los a les persones que han detectat a les seves parelles amb aquesta personalitat que les animin a la teràpia. I com es pot fer això? Dir-los algo així. Mira, carinyo, m'he donat compte que no sóc la millor parella per tu. Tinc moltes mancances, no et sé estimar bé. I em sap molt de greu fins ara que no ho he vist. Però jo et vull tractar i que per fi et sentis la meva princesa. I està clar que no ho estic fent bé. Anem a teràpia?
Júlia Pascual, moltes gràcies.
A tu, Gaspar, gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.